El Cafè de Punt Set Ràdio, amb Pol Güell, Adrià Giró, Cels Naranjo i Francesc Toro.
Bona nit i benvinguts al 16è Cafè de Punt Set Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes i disposats a passar una bona estona a ràdio amb tots vosaltres. Com sempre, ens acompanyen els nostres col·laboradors de sempre. Per una part, els nostres advocats particulars, en Cels Naranjo i en Francesc Toro, que avui ens ajuntarem amb ells en l'espai de l'entrevista per fer una cosa una mica diferent. Si ens la voleu explicar a vosaltres mateixos, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bé, efectivament, avui tenim un convidat molt especial perquè és advocat en exercici, especialista en dret laboral. Ha estat, de fet, durant molts anys treballant per a Comissions Obreres i, per tant, doncs, des de la seva experiència ens explicarà des d'una perspectiva, intentarem que pràctica i entrenadora, doncs, què han implicat els canvis legislatius dels últims anys en matèria de drets laborals.
I també ens acompanyarà, com sempre, l'Adrià Giró amb la seva filosofia. Bona nit, Adrià.
Hola, bona nit.
Què ens portes per avui?
Avui parlarem d'un dels grans filòsofs de la història de la filosofia, de Nietzsche, del que va representar, d'aquest pas endavant que va fer en el món de la filosofia, d'aquest canvi de paradigma d'estudi. I bé, farem una mica un resum del seu estudi més general i parlar de quines conseqüències va dur en el món del pensament.
Doncs, si us sembla, un cop fetes les presentacions, comencem ja el programa. Moment ara per fer una mirada enrere i recordar què passava al món un 22 de maig com avui de fa uns quants anys. El 337 moria l'emperador romà Constantí I el Gran i deixava en herència l'imperi als seus tres fills i als seus dos nebots. El 1542 el monarca Carles I ordena que es posi fi a les crueltats que s'estaven cometent a les Índies. El 1671 Lluís XIV de França atorga la carta fundacional a la ciutat de Versalles. El 1896, el govern espanyol rebutja la mediació dels Estats Units per posar fi a la Guerra de Cuba. El 1931 es va proclamar la llibertat religiosa d'Espanya. El 1942, Mèxic entrava a la Segona Guerra Mundial de part dels aliats. El 1959 naixia el músic Morrissey, que destacaria com a líder de la banda The Smiths. El 1992, la ONU admetia Eslovènia, Bosnia i Herzegovina i Croàcia. El 2004, l'aleshores príncep d'Espanya, Felip de Borbó, es casava amb Letícia Ortiz. Doncs obrim el nostre espai de dret, que avui es fusiona, com hem dit a l'entrada, amb l'entrevista, amb en Cels i en Francesc, que avui ens han portat un convidat molt especial, el senyor Antonio Martínez Luján, d'Advocats Luján. I bé, només ens queda ja saludar-lo. Bona nit.
Hola, bona nit. Bona nit.
Doncs bé, en Cels i en Francesc, avui m'heu promès que ens explicaríeu detalladament la reforma laboral.
Bé, això de detalladament és una mica relatiu perquè influeix en molts aspectes, té moltes conseqüències jurídiques, però sí que aprofitant que tenim un convidat especial de primer nivell i advocat en exercici, doncs sí que intentarem explicar coses amb un rigor, doncs, en un nivell superior, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, però clar, haurem de fer-ho breument perquè degut al temps que disposem, no? I clar, en aquest sentit estem agraïts de comptar amb la presència d'Antonio Martínez Luján, que com ja hem dit és advocat en exercici, advocat laboralista i bé, expert en altres, entre altres qüestions, en seguretat social, estrangeria, concursal, etc. I a partir d'aquí el que farem és anar donant pinzellades de diversos aspectes. El que es tracta de que fem és una mica veure una visió de l'actualitat en si de com està el dret laboral, el dret del treball. A partir d'aquí, si us sembla, podríem començar parlant del contracte d'emprenedoria, per exemple. No?
Vale, bueno, yo en primer lugar quiero pedir disculpas por no expresarme en catalán.
Cap
Pero,
problema.
En fin, no me sé expresar en catalán y prefiero expresarme en castellano. Bueno, empezando por el contrato de emprendedores, esta es una figura, un contrato especial que se crea a raíz de la reforma laboral del gobierno actual del año 2012. Es un contrato muy negativo porque, bueno, está destinado en principio a las pequeñas empresas, a las empresas de menos de 50 trabajadores, y establece un periodo de prueba, que es lo más negativo de este contrato, de todo un año. Durante todo un año el trabajador estaría en situación de prueba. ¿Qué significa estar en situación de prueba? Pues que una vez finalizado el periodo de prueba, el trabajador no tiene derecho a una indemnización. Simplemente tendría derecho a la liquidación de las pagas extras y de las vacaciones y nada más. Y podría ser despedido sin o comunicada la finalización del contrato o la no superación del periodo de prueba, mejor dicho, podría ser comunicado sin necesidad de justificar nada, de alegar ninguna justificación. Bien, sobre este periodo de prueba es interesante señalar que algunos juzgados de primera instancia de Barcelona, el juzgado 2 concretamente, ya en su momento se planteó una demanda considerando nulo ese periodo de prueba de un año y la magistrada del juzgado de lo social número 2 de Barcelona estimó que era nulo y que por tanto la comunicación de la no superación del periodo de prueba durante ese periodo de un año no sería válido y por tanto se trataría de un despido. Eso ya en primera instancia ya ha sido declarado nulo. Lo que ocurre es que posteriormente el Tribunal Constitucional validó dicho contrato y a este respecto habría que señalar que, para que la gente sencilla lo entienda, que el presidente del Tribunal Constitucional fue en su momento militante del partido del gobierno actualmente y que, bueno, fue el que se rumorea y casi con toda seguridad es totalmente cierto que el borrador de esta reforma laboral fue preparado por el propio presidente del Tribunal Constitucional. Se pidió en su momento que se abstuviera, teniendo en cuenta esa implicación por parte del presidente del Tribunal Constitucional, pero no lo estimó oportuno. Al final intervino la sentencia y la sentencia, más política que jurídica, pues validó ese contrato de emprendedores, cierto. Entonces, resulta que la jueza, la magistrada del juzgado de lo social número 2, estimó que ese contrato no es válido porque vulnera la Carta Social Europea. Amparándose en la Carta Social Europea, consideraba que no era válido. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no le ha dado ninguna importancia al hecho de que una norma europea, como la Carta Social Europea, estableciera que, o se pudiera interpretar, que ese contrato no es válido. Bueno, esto sobre el contrato de emprendedores.
En aquest sentit, com ens ha explicat en Luján, l'important és això, que el treballador, quan està en una situació de període de prova, diguem que es troba en una situació delicada, perquè l'empresari pot dir, pues no, pot, diguem, extingir el contracte, pot, sense al·legar cap causa, i aquí està la transcendència, sense al·legar cap causa.
És a dir, dit d'una altra manera, en la vigència d'aquest contracte hi ha acomiadament lliure.
Sí, efectivament.
Sí, un acomiadament totalment lliure que sigui precisament durant tot un any, home, és un període de temps molt, molt llarg.
Sí, perquè l'estatuto establece dos meses como máximo, salvo que el convenio colectivo, para la gente sencilla habría que explicar que dentro del derecho laboral la jerarquía normativa es, en primer lugar se aplica a la Constitución, en segundo lugar la ley, que es el estatuto de los trabajadores y otras normas, y en tercer lugar está el convenio colectivo. El convenio colectivo es una norma que se negocia con los representantes sindicales en las empresas. Entonces, el Estatuto de los Trabajadores sobre el periodo de prueba establece que su duración respecto a la generalidad de trabajadores, salvo técnicos y, en fin, trabajadores de cualificación superior, son dos meses, salvo que el convenio colectivo establezca menos. ¿Vale? Entonces, normalmente los convenios más aplicados, el convenio del metal, convenio de la industria química, establecen un periodo de prueba de 15 días para los trabajadores sencillos, ¿vale? Hay otros convenios en el sector del comercio que sí que alargan más el periodo de prueba hasta dos meses. Incluso creo recordar que había algún convenio que establecía un periodo de prueba de seis meses y alguna sentencia creo recordar que estableció que era nulo ese periodo tan largo de seis meses.
Perquè en tot cas hi ha l'Estatut quan s'apliqui, després evidentment hi haurà especialitats en les diverses relacions laborals especials, però el que és important és que sigui curt i que els convenis col·lectius, en tant en quant aquesta norma que està negociada pels representants legals dels treballadors i les associacions empresarials, o sigui, el que ha de fer és reduir en principi per millorar el que s'estableix en...
Per tant, llavors, jo entenc que aquest contracte d'emprenedoria entraria en conflicte amb el que diu l'Estatut dels Treballadors.
No, no, con la Carta Social Europea. El Estatuto de los Trabajadores es que digamos que es una norma muy general en algunos aspectos y remite a lo que negocien los representantes de los trabajadores y la empresa o, el, o,
llavors,
o
si
la patronal.
Si em permet, m'agradaria plantejar-li alguns dubtes que he tingut. Sí. L'Estatut dels Treballadors, si no ho he notat malament, diu que el període de prova no pot superar els 2 mesos.
Bueno, es de 2 meses, salvo que el convenio diga otra cosa.
Es un carácter muy general, eso.
Eso es.
En aquest cas, si hi ha un conveni col·lectiu pot plantejar que el període de prova superi els 2 mesos?
Sí, sí, lo puede plantear. Sí, sí, porque el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 14, lo que regula es, dice, podrá concertarse por escrito un periodo de prueba con sujeción a los límites de duración que en su caso se establezcan en los convenios colectivos. Lo remite a lo que decida los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios. ¿Vale? Dice, en defecto de pacto en convenio, la duración del periodo de prueba no podrá exceder de 6 meses para los técnicos titulados ni de 2 meses para los demás trabajadores. En defecto de pacto. Si no se ha pactado nada, se aplica entonces el convenio, el estatuto, perdón. Y el estatuto habla de 2 meses o 6 meses para los técnicos cualificados. Pero el convenio podría establecer duraciones superiores, que ahí es cuando entra a los tribunales a analizar si es suficiente esa duración del periodo de prueba o no, que en algunos casos lo han declarado nulo, sobre todo en el sector de comercio.
D'acord. Llavors, actualment, per deixar les coses clares, el contracte d'emprenedoria entra en conflicte amb la Carta Social Europea, però no amb l'Estatut dels Treballadors ni amb els convenis col·lectius.
No.
No, perquè clar, és una regulació en si, la d'aquest contracte, no?
Claro, es un contrato en particular específico, que se regula con la reforma laboral, se introduce con la reforma laboral y que tiene rango de ley, equivalente al Estatuto de los Trabajadores.
I com que és especial s'aplica.
Claro, claro.
És a dir, ja, diem que hi ha un criteri en dret, que és que s'aplica la norma més específica, més especial, a aquell supòsit de fet en preferència a una norma més general,
a la general,
que és la que seria l'Estatut dels Treballadors. Sí. Seria la norma general, llavors tenim una norma més específica, que és la que s'aplica prioritàriament.
Claro. Y luego, respecto a la contradicción con la Carta Social Europea, pues eso es lo que viene estableciendo tribunales o juzgados de primera instancia. Cuando hablamos de primera instancia, decimos juzgados de lo social. La primera instancia en el orden jurisdiccional. Sí. Luego viene el Tribunal Superior de Justicia y luego ya el Tribunal Supremo.
Això seria la jurisdicció social.
Social,
exacte. Exacte.
Doncs tenim més elements a analitzar sobre el contracte d'emprenedoria?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que
hauríem d'anar passant altres figures, sí.
Hombre, otro tema muy importante es el de los despidos. Si queréis lo comentamos.
I tant.
Porque la reforma es brutal. A ver, hasta el 11 de febrero del 2012... los trabajadores teníamos derecho a una indemnización de 45 días por cada año trabajado, con un tope de 42 mensualidades. En toda tu vida laboral, si habías estado en una empresa más de 28 años, pues ahí ya habías acumulado el tope de los 42 meses, ¿vale? Ya no tenías derecho a cobrar una indemnización superior. Bien, pero es que además de la indemnización, los trabajadores teníamos derecho a que desde que se produce el despido hasta que se produce la resolución del conflicto, con sentencia o con acuerdo con el trabajador, durante todo ese periodo se tenía derecho a cobrar lo que se llaman salarios de tramitación. Los salarios de tramitación es el mismo salario que el trabajador venía cobrando en la empresa con la parte proporcional de las pagas extras. Entonces, claro, sumar la indemnización a los salarios de tramitación, pues con contratos, esto sobre todo beneficiaba a las relaciones laborales cortas. Por ejemplo, un contrato de 6 meses, pues tenía derecho a una indemnización de 22 días y medio. 45 días por año sería de 22 días y medio. Pero lo importante aquí no era la indemnización, lo importante eran los salarios de tramitación, porque normalmente el proceso, desde que se planteaba la demanda, pues dura 4, 5, 6 meses. Puede durar. Si no se pacta en el en el CEMAT, si no hay una conciliación administrativa, pues luego el juzgado pues normalmente señalaba el juicio pues en torno a los 6, 7, 5 meses, más o menos, ¿vale? Bien, esto es lo que estaba vigente hasta el 11 de febrero del 2012. A partir del 11 de febrero del 2012 se produce un cambio radical, radical, en perjuicio de los trabajadores y en beneficio de los empresarios, que consiste en eliminar los salarios de tramitación totalmente, salvo para los supuestos en los que el empresario readmita al trabajador. Cuando el empresario readmite al trabajador, en supuestos de despidos nulos por vulneración de derechos fundamentales, o bien despidos que el empresario considera improcedentes y elige la opción de la readmisión del trabajador, porque en caso de que el despido sea declarado improcedente, el empresario tiene la opción de elegir entre pagarle la indemnización o bien readmitirlo. Entonces, si el empresario opta...
¿Y si es nulo, en cambio, el trabajador decide si vol tornar a la empresa o prefereix la extinció?
No, no hay opción, es directamente la readmisión.
En
caso de nulo, sí. Es directamente la readmisión, ¿vale? Bien, entonces, en estos casos, claro, se pierden los salarios de tramitación. ¿Y eso qué supone? Pues supone que aquellos trabajadores que tienen relaciones laborales muy cortas, de 6 meses, 8, 10, 11 meses, 12, 2 años, pues al perder los salarios de tramitación les queda solo la indemnización, que ahora, a partir del 11 de febrero del 2012, pasa de 45 a 33 días. Claro, ese trabajador que, por ejemplo, ha estado un año en la empresa, solamente le corresponden 33 días de indemnización. Entonces, claro, le resulta muy complicado reclamar frente a la empresa, porque es posible que el pleito le cueste más que lo que pueda conseguir de la de la indemnización.
I perquè hem de tenir en compte, com ha comentat, que un procés sobre un acomiadament es pot allargar durant, vostè comentava, 4 mesos, 5 mesos,
bueno, més inclús.
Bueno, ahora esa es otra consecuencia muy negativa de esta reforma laboral del gobierno del año 2012. Esa es otra consecuencia muy negativa, y es que al haber eliminado los salarios de tramitación, las empresas ahora no tienen, digamos, que la penalización derivada de que cuanto más tiempo pase, más salarios de tramitación tendrían que pagar con la normativa anterior. Pero ahora, como no hay salarios de tramitación y solamente existe la indemnización, les da igual cuándo se señale el pleito. ¿Vale? ¿Eso qué posibilita eso? ¿O qué origina? ¿Qué implica? Pues que en los juzgados se produce un relax, se produce una cierta comodidad, ya que ya no existe la espada de Damocles del tema de los salarios de tramitación, salvo los salarios del Estado, que ese es otro tema y que, en fin, es un poco complejo, que ya en su momento ya podríamos tratar. Pero además el procedimiento judicial se está alargando muchísimo, no ya solo 4, 5, 6 meses, sino que un procedimiento de despido, que es un procedimiento sumario y preferente, ahora se va a un año, año y medio, depende del juzgado, como mínimo un año. Yo ahora mismo tengo procedimientos judiciales de despido que se han señalado para dentro de un año. Entonces, ¿por qué? Porque los juzgados no disponen de medios humanos y materiales suficientes para atender toda la carga y la avalancha de demandas que se les ha venido encima. No es culpa de los juzgados ni de los funcionarios de justicia, que ya hacen lo que pueden, sino que las bajas que se producen por jubilaciones de los funcionarios es que no se cubren. No se cubren. Y claro, al no cubrirse, eso supone que la carga de trabajo que tenía ese funcionario que se ha jubilado la asume otro. Y por tanto, no pueden dar más de sí para anticipar las fechas de señalamiento de juicios. De ahí que se vaya prolongando todo, se vaya alargando todo en el tiempo. Y además, con el perjuicio que eso supone para el trabajador, porque claro, el trabajador tiene que esperar hasta un año o más para que pueda saber si va a cobrar o no la indemnización. Claro.
Perquè llavors, esclar, jo el que estic entenent és que tal i com ho esteu plantejant, ara mateix les empreses poden sortir beneficiades d'allargar els processos judicials.
Sí, els interessa.
El fet de no haver de pagar cap mena de salari de
tramitació.
De tramitació,
Claro.
Això fa que vulguin allargar un procés, sí, perquè així, mentrestant, el treballador no cobra res a part de la indemnització, i m'imagino, vostè m'ho podrà dir millor, que les, les retirades de demandes i de processos judicials deuen augmentar, no?, en aquest cas.
Sí, sí. A ver, de forma contradictoria han aumentado por la conflictividad, por la crisis económica. Han aumentado el número de demandas. Pero lo cierto es que las demandas de trabajadores que tienen muy poca antigüedad, pues no vale la pena presentarlas.
No. Claro. Perquè la indemnització que tindran serà tan poca que els costarà molt més.
Claro, claro.
Clar, en aquest sentit, si s'allarga tant el procediment, el treballador està en una situació total d'inseguretat jurídica, no sap com quedarà fixat el seu estatut finalment, i a més hem de recordar que la Constitució garanteix el dret a un procediment públic sense dilacions indegudes. Per tant, que... Claro. En aquest sentit,
jo, si em permeteu, des del meu desconeixement de la matèria, el concepte dilació indeguda sona molt ambigu.
Sí, és
fins a quin punt es pot considerar dilació indeguda?
És un concepte jurídic una mica indeterminat.
Sí,
però...
sí que aquí, a ver, es que el agente causante de esa dilación indebida o debida, yo no sé cómo calificarla, es naturalmente el gobierno. Al gobierno no le interesa, y se escuda en el tema de que no hay dinero, en el tema de que el presupuesto es el que es, para no dotar a los juzgados de más funcionarios. Se escuda en eso. Pero es que al empresario lo que le interesa es precisamente lo que está haciendo el gobierno, que no dote de presupuesto suficiente a los juzgados, a la Administración de Justicia. Porque de esa forma el empresario está recibiendo un préstamo sin intereses de ese trabajador que sabe que tiene derecho a una indemnización de X, lo que sea, y que la va a cobrar al cabo de un año, o año y medio, o dos años.
Sí, sí.
Y mientras tanto, ese empresario se está beneficiando de ese dinero que es del trabajador.
Sí, perquè llavors entenc que una cosa que estàvem comentant és que un treballador que ha tingut una relació laboral amb una empresa d'un període curt, de mig any, un any, pot ser que després del procediment judicial el que li pugui costar tot el procediment sigui més que la indemnització que cobri.
Podria ser, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.
Vostè s'hi ha trobat amb casos d'aquests?
Sí, sí, jo m'he encontrado con casos d'estos. De decirles a los trabajadores que, mira, si la indemnización que te corresponde es esto, te va a costar tanto dinero el hacer la demanda.
Que has de treure ja a l'inici, clar. Que bueno, una cosa és si ho recupera o no, però ja ho ha de talentar.
Yo cobro una pequeña provisión de fondos. Otros compañeros no sé lo que cobran, pero, en fin, claro, ese trabajador tiene que adelantar un dinero, sea más o sea menos, y no sabe cuándo se va a resolver su asunto. Claro.
Uns diners que tampoc podria tenir la facilitat de tenir-los.
Claro,
és una aposta, arriscar-se, a que no pugui, el fet de poder pagar o demandar, no tenir la seguretat de poder al final tenir res.
Efectivament.
Sí.
I ara que estàvem parlant de precisament aquesta matèria i que estem tractant sobre la litigiositat, hauríem de fer referència a la supressió de taxes judicials, no?
Bueno, aquí ja luchamos mucho.
Sí, primer de tot, si poguéssim recordar als oients què van significar les taxes judicials.
Bueno, a ver, las tasas judiciales en el procedimiento laboral, que es lo que conozco yo, en principio hubo muchas dudas, mucha inseguridad cuando se aprobó la ley de tasas, porque, en el procedimiento laboral se aplicaban las tasas y, claro, el trabajador no solo tenía el coste del abogado, sino que encima tenía el coste de la tasa. Después, al cabo de unos meses, creo recordar, porque, claro, esta norma ya, bueno, la norma se aplicó durante, no sabría decir, pero al menos dos años o más. Entonces, luego, con posterioridad, se encontró la solución para los trabajadores en el sentido de que como eran sujetos o beneficiarios de la justicia gratuita, pues entonces, desde ese punto de vista, para plantear un recurso de suplicación, pues ya no era necesario pagar las tasas, ¿vale? Pero bueno, creó una discusión y una sensación de inseguridad muy importante cuando se aprobó. Después, con la presión de todos los abogados y de toda la sociedad en general, recientemente el gobierno derogó las tasas en cuanto a las personas físicas, se refiere. Porque las personas jurídicas todavía han de seguir pagando las tasas. Pero las personas físicas ya han quedado beneficiados en el sentido de que ya no tienen que pagar les tasses.
Clar, el problema que havíem plantejat era que l'accés a la jurisdicció, que si poses aquestes taxes podries estar en part limitant que...
Claro, que clar, el dret a la tutela judicial efectiva.
Sí, posava en dubte el concepte de justícia universal.
Efectivament. I un dret fundamental del recogido en la Constitució,
exacte,
que és l'article 24.
Sí, sí, sí,
el dret a la tutela judicial efectiva. Claro, claro. Sí, antes, yo me acuerdo que en el año 81, había tasas, creo recordar, y había astillas también, que eran pequeñas corruptelas que había en los... Bueno, yo entonces tenía 18 años, y pero por lo que he leído, ya había tasas. Y se eliminaron a partir del año 82, 83, 84, se eliminaron las tasas para facilitar precisamente la aplicación del artículo 24 de la Constitución, el derecho a la tutela judicial efectiva de todo ciudadano con independencia de su capacidad económica o de su situación económica.
Doncs si em sembla, un cop aclarit el concepte de les taxes, m'havíeu comentat que hi havia més elements a tractar sobre la reforma laboral.
Sí.
Para, relacionado con el despido, si os parece bien, hasta febrero del 2012, en lo que se refiere a los despidos colectivos, los expedientes de extinción de contratos, los expedientes de modificación sustancial de condiciones de trabajo, los expedientes de suspensión de contratos cuando una empresa no va bien, había una figura jurídica que se llamaba la autorización administrativa. Para poder despedir de forma colectiva a los trabajadores o bien aplicar una modificación sustancial de condiciones de trabajo de forma colectiva o suspender los contratos de forma colectiva, el empresario tenía que presentar una solicitud justificada con toda la documentación, que eso ya lo regulaba un real decreto, se presentaba ante el Departamento de Trabajo de la Generalitat o el de la comunidad autónoma correspondiente. Y se abría un periodo de consultas, 15 o 30 días, en función del número de trabajadores de la empresa. Y durante ese periodo de consultas intervenía un inspector de trabajo como mediador. Este inspector de trabajo intentaba aproximar a las partes para intentar llegar a un acuerdo. Si se llegaba a un acuerdo, pues se dictaba una resolución conforme recogiendo los términos de ese acuerdo que habían alcanzado las partes. Si no se llegaba a un acuerdo, pues entonces el Departamento de Trabajo dictaba una resolución. Y esa resolución era impugnable por las partes. Bueno, pues eso superaba esa regulación de los despidos colectivos, superaba la regulación de la Unión Europea. Los derechos relacionados con los despidos colectivos a nivel europeo estaba por debajo en cuanto a garantías para los trabajadores que lo establecido en España. Que eso es curioso también y hay que señalarlo.
Sí.
Y es que resulta que, como consecuencia de tanta reforma laboral del gobierno anterior y del gobierno presente, pues nuestros derechos laborales ahora están por debajo de la media de la Unión Europea. De tal forma que eso a los abogados nos obliga a recurrir, a invocar la normativa europea para defender a los trabajadores, y no solo a los trabajadores, sino a los consumidores. Estoy pensando en las cláusulas abusivas, en las cláusulas hipotecarias, etcétera, etcétera. Que la normativa europea está muy por encima de la normativa española. Y eso a pesar de las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
que condenan a España.
Eso es, condenando al Estado español a modificar la normativa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre a partir de febrero del 2012? Es otra consecuencia muy negativa para los trabajadores en relación con los despidos colectivos. A partir del febrero del 2012, el gobierno de turno, el gobierno presente, ¿qué hace? Elimina la autorización administrativa. Ya no es necesaria la autorización administrativa. Entonces, ¿qué ha de hacer la empresa? Igualmente, ha de presentar la solicitud. El periodo de consulta es de la misma duración, de 15 o 30 días, y transcurrido el plazo, el empresario toma la decisión que quiera.
Se ejecuta directamente.
Efectivamente.
Exacto.
Muy bien. Y luego el trabajador, si quiere recurrir,
que demande.
Que demande. Entonces es una pérdida, es la pérdida de una garantía muy importante. Pero es que hasta los propios inspectores de trabajo se quejan de esta situación. Porque, claro, están vaciando de contenido en este aspecto a la inspección de trabajo. porque también con esta nueva normativa la Inspección de Trabajo ha de emitir un informe, pero un informe que ha de basarse sobre si durante el periodo de consultas ha habido dolo, ha habido fraude, o mala fe, ¿no? O abuso, sí, en el periodo de consultas. Pero nada más, ya no puede entrar en más cosas la Inspección de Trabajo. Pero, señalando cosas prácticas, que es importante, es que también empresarios se quejan de la actual normativa. Porque la actual normativa provoca una absoluta inseguridad a todos, a la propia empresa también, al propio empresario. Porque con la normativa anterior, el empresario sabía que había una autorización, que le podía dar o no la razón, ¿vale? Que le podía dar o no la razón. Y que, y además, está escrito por algún magistrado que las resoluciones que autorizaban o no autorizaban las extinciones colectivas de contratos se impugnaban mínimamente, normalmente se llegaba a un acuerdo. Yo he intervenido en muchos expedientes de regulación de empleo, de extinciones de contratos, y normalmente se llegaba a acuerdos, casi siempre. En casos excepcionales no se llegaba a acuerdo y entonces el trabajador, el colectivo de trabajadores, se veía obligado a impugnarlo. Pero bueno, en fin, esta eliminación de esta garantía, en principio, no estaba recogida en el borrador de reforma laboral. Se introdujo de la noche a la mañana. Nadie se podía imaginar que esta garantía la iban a eliminar. Nadie lo sabía. Apareció en el BOE, publicado un sábado, y, claro, el tema de salarios de tramitación, la eliminación de los salarios de tramitación y la eliminación de esta garantía no estaba prevista que se recogiera en la reforma laboral. Y se introdujo, o lo tenían muy ocultado, o lo tenían muy, muy en silencio, y se introdujo, de repente, nadie se lo esperaba, la eliminación de esta garantía. Que, repito, algunos empresarios están en contra de esta medida.
I a mi una altra cosa que m'agradaria preguntar és que, si no m'equivoco, amb la reforma laboral també hi ha hagut una modificació de les condicions per realitzar un acomiadament col·lectiu o un expedient de regulació d'ocupació. No sé si ens podria explicar a grans trets els principals canvis que hi ha hagut.
Un era aquest, no?
Sí, sí, uno es este, la pérdida de la garantía de la autorización administrativa. Y otro, que es muy importante también, es el de la flexibilización del concepto o de las causas que pueden llevar a aprobar o a solicitar un expediente, un despido colectivo, un expediente de extinción de contrato.
Y las modificaciones sustanciales también. Son las mateixes,
sí,
¿no?
Sí, son las mismas.
Que son las productivas, organizativas, técnicas,
las
económicas.
Eso es.
Y que, a més, la norma las defineix de manera molt general y dient que incluso es poden fonamentar en la competitivitat, y claro, permeten a l'empresari un alt grau de discrecionalitat en l'aplicació d'aquestes mesures.
Sí, eso es así, es así, es cierto.
I bé, també la llei, l'Estatut diu probadas razones económicas, técnicas, però s'han de provar.
Sí, lo que eso es cierto, se han de acreditar tales causas, las causas que pueda alegar la empresa. Pero yendo a la finalidad de la norma, el gobierno lo que pretendía era evitar que el juez pudiera valorar si hay causa o no hay causa. El gobierno lo que pretendía era establecer unas causas muy tasadas y que los jueces se limitaran a decir si existen, si concurren o no concurren esas causas, sin que entraran en la valoración. Pero afortunadamente, muchos jueces, muchos magistrados de la jurisdicción social han entendido que son el tercer poder del Estado y han ejercido como tal. Y ellos, en las diferentes conferencias, jornadas a las que he podido asistir, ellos mismos han manifestado que lo que se llama juicio de proporcionalidad y de razonabilidad, el juicio de proporcionalidad se refiere a que el juez ha de valorar si la medida que toma el empresario es proporcional al fin que pretende. Y el juicio de razonabilidad son juicios que ellos siempre mantendrán, y bueno, mantendrán porque es su potestad, es su función, valorar si hay proporción o si es razonable la medida del empresario. Esa es la función jurisdiccional. Y afortunadamente han entrado a valorar las causas de los despidos. Un ejemplo de que el gobierno actual pretendía tasar y evitar que el juez entrara a valorar si hay causa o no hay causa es En el artículo 51, en el apartado 1 del Estatuto de los Trabajadores, se introduce la siguiente presunción de que concurriría la causa económica. Dice el artículo 51, en el apartado 1, en todo caso se entenderá que la disminución de ingresos o de ventas, de ingresos ordinarios, han de ser ingresos ordinarios, no extraordinarios, de ingresos ordinarios o de ventas, es persistente si durante 3 trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Con anterioridad a este párrafo dice, se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprende una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas. No solo habla de pérdidas actuales, sino lo que pudiera prever el empresario. Imagínate cómo vas a prever si va a haber pérdidas o no, que es muy complicado. O la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. Entonces, a continuación dice, en todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante 3 trimestres consecutivos ese nivel de ingresos ordinarios o ventas es inferior a 3 trimestres también consecutivos con anterioridad. Tienen que ser los mismos trimestres. Se han de comparar trimestres idénticos, primero con primero, segundo trimestre con segundo trimestre el año anterior, tercer trimestre con tercer trimestre y cuarto trimestre con... Entonces, con esta medida, ¿qué pretendía el gobierno? Pues limitar la función jurisdiccional y decirle al juez, oiga usted, si ha habido una reducción de ingresos ordinarios durante 3 trimestres comparados con sus 3 trimestres anteriores, a partir de ahí ya hay causa de despido y, por tanto, el trabajador solo tiene derecho a 20 días de indemnización. Y los jueces han dicho, no, valoremos a ver, juzguemos a ver si es proporcional, si es razonable la medida que propone el empresario.
És a dir, es pretenia una valoració taxada de la prova.
Sí,
molt bé.
El que és que aquesta valoració taxada pot xocar frontalment amb els principis de proporcionalitat i raonabilitat.
Molt bé.
Per això els tribunals doncs, ja han jutjat com a... il·legal, per dir-ho d'alguna manera, aquest imperatiu legal de valoració taxada, prefixat de la prova.
I a més, clar, una cosa és que l'empresari directament hi perdi, l'altra és que deixi de guanyar tant, tingui menys benefici, però tot i així segueix guanyant. Clar, són situacions diferents. Una cosa és experimentar pèrdues directes de cost i l'altra és simplement, doncs mira, un any tenir un pèl menys de benefici. És això el que també s'ha de valorar.
Clar, és que és extremadament
relatiu. En qualsevol cas, el que crec que, si no entès malament, m'agradaria deixar clar és que la reforma laboral no està plantejant que es pugui fer un acomiadament col·lectiu en cas que l'empresa tingui pèrdues, sinó que redueixi els beneficis.
O que prevegui que pot tenir pèrdues, fins i tot, que és això el greu. Que, em semblaré que tinc pèrdues, vaig inventar una excusa...
En aquest cas, amb la llei a la mà es podria fer un expedient de regulació d'ocupació sense tenir autènticament pèrdues, sinó preveient-ho o reduint els beneficis.
Efectivamente.
S'ha de valorar en cada cas concret.
Una cosa importante sobre el tema de los despidos colectivos, bueno, es una cuestión práctica, lo digo por si algunos trabajadores que nos pudieran estar oyendo, si están afectados por un expediente, pues que advertir una cuestión práctica muy importante. Las causas económicas, técnicas, productivas que puede utilizar la empresa se han flexibilizado tanto, han posibilitado tanto que el empresario pueda presentar, utilizar estas medidas, que ahora ya lo importante de un expediente no es ya la cuestión de fondo, si existen o no existen causas, sino son las cuestiones de forma. Las cuestiones de forma. El empresario está obligado a negociar de buena fe y a entregar toda la documentación que establece la ley, las cuentas anuales de los 2 últimos ejercicios, más las cuentas provisionales del ejercicio en el que se presenta el expediente, ha de justificar también por qué elige a determinados trabajadores y no a otros, es decir, ha de alegar unos criterios objetivos para seleccionar a los trabajadores afectados por la extinción. Entonces, los aspectos de forma son fundamentales ahora en un expediente de extinción de contratos o de modificación sustancial o de suspensión de contratos. Si el empresario no negocia de buena fe, ¿qué se entiende de negociar de buena fe? Pues, por ejemplo, los tribunales han entendido que no es negociar de buena fe o el empresario negocia de mala fe cuando presenta una oferta en el inicio del periodo de consultas y terminado el periodo de consultas no se ha movido de ahí. Es decir, por ejemplo, yo ofrezco 22 días, podría decir el empresario. Los trabajadores pueden pedir X, pero si terminado el periodo de consultas o durante el periodo de consultas el empresario no ha mejorado esa propuesta o no ha justificado por qué no puede mejorar esa propuesta, ahí entienden los tribunales que no se está negociando de buena fe. ¿Vale? Entonces, las cuestiones formales son muy importantes y hay que tenerlas muy en cuenta en los despidos colectivos.
Tot això que estava dient Antonio Martínez Luján forma part del dret d'informació dels treballadors, de consulta, per exercir un mínim control sobre l'empresa i sobre la seva situació. I clar, això del el deure de negociació de bona fe de les parts està relacionat amb el que diu, que hi ha d'haver una verdadera negociació. No pot mantenir una postura totalment rígida, inamovible, i complir formalment amb que passi el període de consultes, dir, ah, no, jo, mira, he intentat negociar sense que claro, en veritat no...
Muy bien,
no,
sí, sí.
No es pot tractar d'al·ludir això. Sí. I ara, per exemple, ja que estem en una vessant pràctica, quines són les demandes més freqüents ara en l'actualitat? Quines són les demandes que més es solen plantejar?
Bueno, ahora, afortunadamente, en la etapa en la que estamos de esta crisis económica tan grave, los expedientes se están reduciendo, se están reduciendo los expedientes colectivos, y ahora lo que... la vía que suelen utilizar los empresarios para despedir a los trabajadores es la vía del despido objetivo, que es alegando también las mismas causas para los despidos colectivos, las mismas, se utilizan las mismas causas, causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, pero no pueden afectar a un número determinado de trabajadores en función de la plantilla.
Porque si no ya sería colectivo y es regiría por aquellas disposiciones.
Eso es. Entonces, esta vía se está utilizando mucho, se sigue utilizando. Luego, otra demanda, que es la típica demanda, la tradicional.
Habitual.
La habitual, ¿no? Sí, sí, habitual también son, hablando en materia de reclamación de cantidad, de diferencias salariales. Ahora, muchos empresarios... Para ahorrarse costes de seguridad social, ¿qué hacen? Dan de alta al trabajador 4 horas, pero realmente está trabajando 8 o más. Así pagan menos a la seguridad social y la pagan en blanco, en nómina, pagan las 4 horas y el resto lo pagan en B o en negro al trabajador.
Evidentment, això és una pràctica il·legal.
És totalment il·legal
totalment
i a més és molt perillós i perjudicial pel treballador, perquè com més es cotitza la Seguretat Social, més altes seran les percepcions o les prestacions a les que després tindrà dret. Si, per exemple, hi ha un accident i la parella té dret a una prestació, doncs es calcularà en base a això i podria tenir indemnitzacions més altes. Vull dir, té una repercussió important.
Importantíssim.
I això també ens podria enllaçar amb amb el que seria la nòmina o el rebut individual de salari que es diu, que l'empresari està obligat a donar mensualment, en caràcter general, cada mes és el termini màxim per pagar el salari. No pots dir cada 3 mesos, no. Pots dir per setmanes, però l'habitual aquí és el mes. Llavors, cada mes l'empresari ha de donar la nòmina, tothom coneix la nòmina, al treballador. I en aquest sentit, a veure si ara ens podria fer 4 pinzellades pràctiques sobre...
Sí, per anar acabant ja, perquè ens estem passant del temps.
Sí, ara ja anirem acabant. Acabarem
la,
amb això. Si no.
La nòmina, ara, precisament, és un tema interessant perquè s'ha canviat la estructura del format de nòmina i precisament terminava el plazo para que las empresas... Los empresarios cambiaran ese formato, terminaba el plazo el día 12 de mayo. Entonces, el nuevo formato de nómina incluye lo que se llama base de cotización. La base de cotización es un instrumento, un elemento esencial de la nómina, porque es el criterio, el parámetro que se utiliza para calcular pues las prestaciones de incapacidad temporal, las prestaciones de desempleo, el día de mañana las pensiones de jubilación, pensiones de incapacidad permanente, es fundamental. Y hay 2 tipos de bases de cotización. La base de cotización de contingencias comunes, que se utiliza para las enfermedades comunes, y la base de cotización de accidentes de trabajo, que se utiliza para calcular las prestaciones derivadas de un accidente de trabajo. La diferencia entre una base y otra reside en las horas extras. La base de cotización de accidentes de trabajo incluye las horas extras, la base de contingencias comunes no incluye las horas extras. ¿vale? Entonces, eso es fundamental. Pero el nuevo formato obliga a las empresas a incluir también lo que paga el trabajador, lo que se le retiene al trabajador por cotizaciones sociales y por el IRPF, pero también en el nuevo formato, también el trabajador podrá observar lo que el empresario paga a Hacienda o a la Seguridad Social. Creo recordar que es solo a la Seguridad Social, ¿vale? Se podrá ver lo que paga el empresario a la Seguridad Social. Y una cosa fundamental de la nómina que deben de saber los trabajadores es que si en la nómina te viene un importe determinado y se firma esa nómina, esa firma de la nómina significa que estás conforme con ese importe y que has percibido ese importe. Por tanto, difícilmente luego podrás reclamar frente a esa nómina si no has cobrado lo que dice la nómina. Ya tendrás que recurrir a pruebas como transferencias bancarias. Si siempre la empresa te había pagado la nómina mediante transferencia bancaria, pues ese es un elemento que se puede utilizar para intentar rebatir la firma de esa nómina. Pero es muy importante no firmar las nóminas si no se cobra el importe que aparece ahí. Como mínimo el importe que aparece ahí. Si luego tú tienes derecho a un salario superior, aunque haya firmado la nómina, lo podrás reclamar. Lo podrás reclamar. Pero si no has llegado a cobrar el importe total que aparece en la nómina y la has firmado, ya difícilmente podrás reclamar frente a esa nómina.
I bé, en aquesta matèria de la nòmina és important que els treballadors dediquessin mínimament 5-10 minuts, miressin els conceptes que hi ha, coneguin quin és el cost que suposa per l'empresari, per tant, quin és el seu salari brut, quin és el salari net que perceben, què se'ls retén, i clar, tot això és el que deia, que hi ha hagut aquest canvi de model. Hi ha un model que està publicat en el butlletí oficial de l'Estat i bé, estaria bé que els treballadors coneguin això. Y habríamos de ir acabando.
Perdón, un momento solo. Aconsejarle a los trabajadores que siempre guarden las nóminas. Que guarden las nóminas, que no las tiren. Que las guarden y las conserven. Que es fundamental, porque el día de mañana, por ejemplo, si quieres reclamar, porque, por ejemplo, imagínate que te han pagado dietas cuando realmente no eran dietas y era salario. Si el día de mañana, cuando te jubiles, tú quieres reclamar un incremento de la pensión o una regularización de la pensión de jubilación, te tendrás que apoyar en esas nóminas para decir que ese importe que te pagaban por el concepto de dietas realmente no eran dietas, sino que eran salario. De ahí que debas de conservar siempre las nóminas. Hay que guardarlas siempre y conservarlas.
Amb aquest últim consell acabem. Esperem que tots els oients ja sàpiguen una mica millor de què va aquesta reforma que ha donat tant de parlar. I al senyor Antonio Martínez Luján, només agrair-li molt que hagi vingut aquí al cafè, que ens hagi instruït d'aquesta manera, i que té les portes obertes per tornar quan vulgui, que estarem encantats d'escoltar-lo i de parlar dels temes que no haguem pogut tractar avui i sobre qualsevol altra cosa que tingui a veure amb el món del dret.
Muy bien, gracias a vosotros y para mí es un orgullo estar aquí con cuatro jóvenes que están preocupados, concienciados por la sociedad y a mí me alegra mucho y me enorgullece mucho ver que la juventud pues vuelve a interesarse por lo que siempre ha sido la batalla social, la batalla política, el educar, porque este acto que hemos hecho aquí, esta tertulia que hemos hecho hoy, pues en definitiva no es otra cosa que ayudar, enseñar, educar a la gente sencilla, que es la que realmente necesita de nuestra ayuda y de vuestra ayuda, sobre todo. Vosotros que sois jóvenes ahora, sois los que... Y está muy bien que seáis tan ambiciosos política, socialmente y culturalmente también.
Muchas gracias.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. I encantats aquí a Sant Salvador i al Cafè de rebre gent com vostè.
Gràcies a vosaltres.
Mora na filosofia pra que rimar amor y dolor.
Doncs després d'haver estat parlant de dret laboral amb l'advocat Luján, amb el Sergi i el Francesc, obrim ja el nostre espai de filosofia amb l'Adrià Giró, que avui ens ve a portar ni més ni menys que un dels grans filòsofs de la història, aquell que quan tots fem batxillerat i fem filosofia ens espantem, Friedrich Nietzsche, ni més ni menys.
Exactament, Pol. Potser un dels filòsofs més coneguts i més que tu vas pel carrer, preguntes filosofia i dius Nietzsche, no?
Però ens explicaràs que no hi ha motiu per espantar-nos, oi?
No, que va, no, ja després de tants filòsofs, Nietzsche se'l pot entendre bé, o sigui, bàsicament Nietzsche el que vol donar a entendre és que vol acabar amb els arguments que des de Plató fins en el seu moment havien definit la filosofia occidental. O sigui, el gran valor dipositat en el món intel·ligible que va donar Plató en aquest sentit va provocar que hi hagués una dualitat errònia entre món verdader i món aparent. Aquest judici està més dirigit, diguem, cap al cristianisme, ja que la figura de Déu provoca una estabilitat i una seguretat exemplificada amb l'ús del llenguatge que només assisteix a l'engany. Entenem que el món aparent és el món del nostre dia a dia, el món dels nostres sentits, el món del nostre cos, i Nietzsche, en aquest sentit, ens parla de que el món verdader, que s'havia donat com a verdader des dels platònics fins als medievals, era un món erroni. Hem donat importància a un món que no és l'adequat, que no existeix, que no és real en aquest sentit. I hem tractat el nostre món, el món dels sentits, com a secundari. I és l'únic, al final, l'únic món que existeix. Per Nietzsche, el cristianisme només ajuda al triomf del principi apol·lini, que el podríem anomenar el principi de raó, vers el dionisíac, el que té a veure amb la irracionalitat. I aquesta superposició del principi racional és el que Nietzsche troba que és un error. Perquè el que s'havia de donar és la superposició del principi dionisíac, que és el principi irracional. I aquí entra el seu argument del famós nihilisme afirmatiu, que consisteix en condemnar i suprimir la idea de món verdader. Si recordeu molts de vosaltres, a la Gaia Ciència, Déu ha mort. Tot comença per aquí, per negar la idea de que hi hagi un món ideal, un món transcendent que donem importància i que no té res a veure. Un cop hi ha aquesta comprensió de l'error representat pels autors grecs, ha d'aparèixer en escena la inversió, la famosa inversió dels valors. És a dir, els sentits han de tornar a ser essencials i fonamentals, mentre que els valors dipositats en un món ideal han de ser oblidats, que no tenen res a veure. Amb aquest nihilisme afirmatiu hi ha un trencament amb el nihilisme tradicional. Per tant, la transvaloració dels valors desmunta l'ordre imposat fins al moment. Nietzsche ens intenta transmetre que el principi dionisíac ha d'estar per damunt del principi apol·lini, ja que en el nostre cos opera una voluntat de poder. Podem dir que en el nostre cos hi ha està operativa aquesta voluntat de poder, aquesta lluita entre els dos principis per a veure quina superposa l'un de l'altre. L'esperit, com hem dit, l'apol·lini és només simplement l'aspecte de la raó. I Nietzsche donarà molt èmfasi en la figura de l'artista dionisíac, que s'adonarà del paper tràgic de la voluntat de poder, i per tant aquest principi dionisíac serà l'afirmació de l'esdevenir irracional i creador. I després això és el que posteriorment portarà l'enteniment de l'etern retorn, ja que afirmar que el temps és infinit, aquest esdevenir, es pot pensar que cada instant tornarà. Per tant, l'individu amb la força suficient com per suportar aquest pensament no tindrà cap raó per lamentar el que ha realitzat o no ha realitzat. En aquest raonament es descobrimeix l'amor fati, que dirà Nietzsche, l'amor al destí, cosa que ajudarà l'individu a coincidir amb la voluntat de poder i amb la infinitat de l'esdevenir. Això ens porta a la figura del superhome, la qual serà la del nihilisme afirmatiu que hem anomenat, és a dir, la capaç de viure el moment múltiple d'aquesta voluntat de poder i la que acceptarà el dolor voluntàriament per, d'aquesta manera, extreure el millor de la vida. Per fer-ho una mica més senzill, si recordeu quan vam parlar de Schopenhauer, aquest també parla en termes de voluntat, i Nietzsche hereda aquest terme de Schopenhauer, el primer Nietzsche, però a mesura que passen els anys es va allunyant cada cop més del pensament del seu predecessor. S'ha de tenir present que per Nietzsche voluntat de poder té dos significats ben clars que s'han de diferenciar. Per una banda hi ha un significat, podríem dir, més metafísic, on la voluntat de poder és l'impuls vital que transita la vida, fet que sigui el causant de l'esdevenir. Per altra banda, hi ha el sentit antropològic, on la voluntat de poder és una tendència natural de l'home per l'adquisició de més poder, aquesta lluita de forces que està sempre permanent. Per Schopenhauer, parlar de voluntat significava parlar de sofriment, com ja vam dir, i Nietzsche, en aquesta contraposició, ens diu que, sabent que la vida pot arribar a ser dura i patida, s'ha de viure, i s'ha de viure amb totes les conseqüències que això comporta. No ens hem d'aïllar de la vida, no hem de renunciar al desig, hem de viure la vida i acceptar el dolor, acceptar aquesta irracionalitat. És completament contrari a Schopenhauer. O sigui, Schopenhauer no entenia la irracionalitat del món. I Nietzsche, per Nietzsche, aquesta irracionalitat del món del principi dionisíac és la de la voluntat de poder, la d'acceptar i la d'arribar a la figura del superhome. No sé, en aquest sentit, què us sembla a vosaltres acceptar aquesta capacitat irracional en contraposició a la del pensament de Schopenhauer, que per Schopenhauer no havies d'acceptar el món irracional i t'havies d'aïllar, en canvi, en Nietzsche tu has d'acceptar el dolor, perquè és aquesta voluntat de poder irracional. O sigui, vosaltres creieu que s'hauria d'acceptar el dolor o s'hauria de fugir del dolor?
Home, jo crec que el dolor és innat a la condició humana. En les nostres vides estem constantment exposats al dolor i per molt que intentem fugir, sempre, segur que tots els oients que ens estan escoltant, els que estem en aquesta taula, hem tingut moments de dolor,
sí,
per molt que els vulguem evitar. Jo crec que el més sensat que podríem fer és encarar-nos amb fermesa, enfrontar-nos i intentar superar-los.
Doncs en aquest sentit és aquesta voluntat de poder. Aquesta voluntat de poder, no, Schopenhauer et diria que no, que estàs fent malament perquè el dolor no és bo, t'has d'aïllar d'ell, t'has d'aïllar la vida, no. Nietzsche et diu que acceptis això i arribis a la figura del superhome. Potser entrant una mica des de la perspectiva moral entendrem una mica més aquest pensament de Nietzsche. Ens fa èmfasi en que l'origen dels valors cristians és causa del ressentiment dels homes febles. En aquest sentit, vol dir que la moral imposada pels cristians paralitza la nostra pròpia naturalesa. Nietzsche no vol substituir els conceptes morals per uns de nous, sinó que vol posar en qüestió el valor de la moral en si mateixa. Dins l'anàlisi, el filòsof ens planteja que si existeix una evolució dels conceptes morals, s'anul·la la possibilitat de concebre'ls com absoluts. Per tant, Nietzsche l'únic que està fent és fer un pas més endavant respecte a tots els seus predecessors anteriors. En l'assaig 3 de la genealogia de la moral, s'identifica amb claredat el missatge i el pensament de Nietzsche respecte als dèbils, on troben en l'ascetisme una forma de plaer. Si recordeu, l'ascetisme per Schopenhauer era renunciar als desitjos. I el fet de renunciar al desig per Nietzsche et dona un plaer que no té cap mena de sentit. L'ascetisme és la manera en la qual els dèbils, en la seva impotència, troben plaer en la castració de les seves pulsions i instints. Per Nietzsche, aquest és el moment on la vida es torna contra ella mateixa. Aquí podem tornar a veure de forma explícita una altra diferència evident i clara amb el pensament de Schopenhauer, com hem dit, no? Aquesta, ja que per aquest l'ascetisme en servia per apagar els nostres desitjos per no sofrir respecte a les circumstàncies que poden aparèixer al llarg de la nostra vida. Aquesta forma de pensar de Nietzsche pot quedar ben exemplificada amb el món dels herois que el poeta Homer escriu en obres com la Ilíada o l'Odissea. En aquest món d'herois, els que no tenien el poder, els que no tenien poder, que eren els esclaus i els dèbils, bàsicament, sentien enveja dels poderosos. D'aquesta manera, els esclaus van canalitzar la seva ira i el seu ressentiment cap als poderosos, factor que va desenvolupar un nou sistema de valors, donant la volta als valors heroics. En comptes de celebrar la força i el poder dels herois, els esclaus van convertir en virtuts la generositat i la preocupació pel dèbil. Per Nietzsche això és una moral que no té cap de sentit. Aquesta moral esclava, com l'anomenava el filòsof, considera els actes dels poderosos quelcom dolent i els seus propis sentiments quelcom bo. Per això Nietzsche, en el segle XIX, vol tornar a fer una transvaloració dels valors, per recuperar els valors propis dels herois de les novel·les d'Homer i tombar els valors de compassió i preocupació pel dèbil defensats pels cristians, uns valors que eren valors esclaus, una moral esclava. Uns valors que, en el fons, han sortit de la debilitat i de l'enveja dels més febles. La moral adequada és la noble, la de l'aristòcrata, la moral heroica que defensa el guerrer poderós i valent. En aquest sentit, el superhome ja no està reprimit per cap codi moral, crearà els seus propis morals. O sigui, la moral en si no té cap sentit. El superhome es fa la seva pròpia moral. És l'exemple del pastor a les ovelles i el que surt del rebaño.
Del ramat.
Del ramat, sí. Exactament. Aquesta figura diferent. Per Nietzsche, la moral esclava està sustentada en un ressentiment cap als més poderosos. No sé què us sembla a vosaltres això de que sentiments o virtuts com la generositat i la preocupació per al dèbil, la compassió, siguin valors esclaus, en aquest sentit, per Nietzsche.
Bé, aquest tema que planteges és un tema, crec que, bastant complicat i complex d'abarcar.
Clar, és que, a veure, eliminar del tot la generositat, també...
O sigui, suposo que, és que aquests valors...
Jo entenc que una de les coses que ens podria plantejar Nietzsche és que la generositat deixaria de ser necessària en el moment que cadascú fos capaç de valdre's per si mateix.
Si tothom fos un superhome, doncs no caldria ser pas generosos.
Exactament. És que, si us fixeu, per Nietzsche aquests valors venen del ressentiment i de la ira, dels dèbils que no podien fer res, que sentien impotents en l'època. Mm-hmm. En les obres d'Homer hi ha els herois, valents, guerrers, poderosos. I els dèbils impotents van fer això, van fer que aquesta transvaloració que en el segle XIX Nietzsche vol tornar a canviar. Mm. Vol que la moral noble sigui la moral dels personatges de l'Odissea, d'Ulisses, d'Aquiles, dels herois grecs, en aquest sentit. I es contraposa un altre cop amb Schopenhauer, perquè per Schopenhauer la compassió és la virtut més alta. La compassió és la virtut més alta perquè la compassió implica que tu t'adones del sofriment que hi ha en el món i intentes ajudar l'altre. En canvi, Nietzsche et diu que no, que la compassió és un valor esclau, un valor dèbil, un valor feble. Si veieu, encara que Nietzsche es va fixar molt en Schopenhauer, sobretot quan era jove, que va ser una de les seves influències més bàsiques, a mesura que, com hem dit, va anar avançant durant la seva vida, va canviar completament el seu mode de pensament. I no hem dedicat, o sigui, vam parlar de Schopenhauer, però no vam parlar dels termes de justícia i compassió en aquest sentit, que són les virtuts que per ell són bàsiques, però Nietzsche ho contraposa d'una manera completament diferent. I ja una mica per anar tancant, Nietzsche, des del meu punt de vista, moltes vegades alguna persona pot dir, hòstia, aquest Nietzsche del superhome, tal, Nietzsche devia ser un superhome, Nietzsche devia ser un supercrac, un filòsof en tots els sentits màxim. Però Nietzsche va ser una persona molt, molt malalta, molt malaltissa durant la seva vida. Jo crec que Nietzsche va escriure les seves obres perquè aquest component de debilitat que ell tenia volia superar-se. Jo crec que Nietzsche volia superar-se a través de les seves obres, el seu caràcter dèbil, malaltís, i això es veu referenciat, jo crec, que en el superhome.
Vols dir llavors que és difícil interpretar la filosofia de Nietzsche sense entendre el seu propi context?
Exactament, sí. Sense entendre la seva vida, perquè Nietzsche va viure una vida desgraciada en aquest sentit. I més endavant, per desgràcia, la seva germana va utilitzar això de la voluntat de poder com un argument a favor del nazisme, del superhome, que és, l'excusa per exterminar, per fer genocidis i tal.
En aquest cas, jo entenc que l'argument del superhome, aplicant-lo al nazisme, és una mala interpretació
Mala interpretació de sa germana, mala interpretació utilitzada ruïment quan Nietzsche ja estava bastant anat d'olla, en aquest sentit. Estava bastant ja cap a un altre costat. O sigui, Nietzsche...
Perquè mi, si una cosa ens ha quedat clara, crec, el superhome no es refereix ni a cap raça ni a gent forta.
No.
Sinó a la capacitat de sobreposar-se a les dificultats que et trobes a la teva vida.
I de crear-te una pròpia moral. Cadascú pot crear-se la seva pròpia moral sense cap mena d'influència cristiana ni religiosa en aquest sentit. I bé, com que anem curt de temps, si voleu podem deixar-ho aquí i ja hi dedicarem més temps.
És que el filòsof sempre o blanc o negre, superhome o compassió, no tenen grisos.
Home, jo el que crec és que si no tant la compassió, la generositat, potser Nietzsche ens dirà que són una moral esclava.
Sí,
que...
correcte.
Que no són bones ni positives, però la qüestió és que si agaféssim el món, potser, si no m'equivoco, des d'una perspectiva més marxista, en aquest món, en la nostra societat, hi ha desigualtats. Hi ha gent que té un poder molt més ampli que li permet sobreposar-se a les dificultats d'una manera més eficient.
Sí.
Hi ha una gent que es troba en una posició inferior, si vols, des d'una perspectiva econòmica, de poder i d'estatus, que fa que ho tinguin molt més difícil per sobreposar-se a les dificultats que es troben al dia a dia. I llavors, jo crec que per tal d'aconseguir que tots puguem ser un superhome o superdona...
Bon joc de paraules.
Jo crec que això s'ha d'articular a través de la generositat.
Clar,
és a dir,
això...
de la gent que es troba amb un estatus major, amb un poder econòmic major, en general, una situació favorable... a través de la seva generositat,
que
permeti
siguin...
que els més desafavorits puguin créixer a nivell humà per aconseguir sobreposar-se a les seves dificultats.
Sí, però pensa que Nietzsche dona importància a l'individu, no al conjunt. Val?
Okay.
O sigui, si recordeu, és contraposat
però és
completament...
Però això es pot encarar des de la perspectiva d'un individu. Si un individu no té...
Però l'exemple del pastor, el rebany i el que se'n va sol, se'n va sol. En aquest sentit, l'èmfasi està ficat en l'individu.
És molt individualista, molt.
En aquest sentit, i tant, per suposat. Si veieu, es contraposa completament amb Stuart Mill.
Sí, però per exemple, amb l'exemple que ens posaves del nazisme, imaginem-nos que hi ha el ramat en plena època del nazisme i... la cabra que s'escapa és una cabra de la raça ària, entre cometes.
Compte el que vas a dir, cuidado.
Aquesta cabra tindrà unes possibilitats de sobreposar-se i ser un superhome molt més altes que si la cabra és jueva. No sé si m'estic explicant. Perquè en aquest cas, el que Hitler mal anomenava raça ària es trobava en una posició de superioritat injusta, però posició de superioritat que no pas els jueus que van patir el genocidi.
Però no hem d'entendre això en termes de superior i inferior. Hem d'entendre això en termes de que la moral fins ara la posa sota qüestió per totes les influències que han tingut els seus predecessors i ell arriba a dir que moralment l'home pot ser més, pot ser alguna cosa més. No és qüestió de que sigui inferior o superior en sentits de raça, no té res a veure amb això.
Sí, en cap cas he dit que hi hagi races superiors, això vull deixar més que clar.
És simplement
que tots
des de la perspectiva...
Les races són iguals. Només ho he fet des d'una perspectiva de com es va justificar el nazisme.
Ah, exacte, això sí, amb tota la raó. El que passa és que és això, va ser una mala influència per culpa de ser germana, per culpa de ser germana. I bé, és aquesta moral, el fet de crear-se una pròpia moral, el fet de que... I això de la generositat que deies, o sigui, la generositat per Nietzsche és una virtut feble, és una virtut esclava, perquè ve del ressentiment que els esclaus tenien en el seu context, és la preocupació per al dèbil, això és aquesta transvaloració que es va fer donant importància a la compassió i a la generositat quan en cap moment això són valors nobles. És l'aristòcrata el dels valors heroics, el dels valors nobles, bàsicament. Sí, és que tampoc el...
Sí, però jo la sensació que tinc és que Nietzsche, si bé puc comprendre el que està dient, està oblidant el context i les circumstàncies
no,
que...
No, sí, en aquest sentit específic sí, però sabent que és veritat que vivim en societat i que...
Evidentment que tots hem de fer tot el possible per sobreposar-nos a les nostres dificultats, que ho tenim a les nostres mans, però les nostres circumstàncies, el nostre context, el que ens envolta, farà que ho tinguem més fàcil o més complicat.
No, això està
I
clar.
La sensació és que Nietzsche això ho deixa de banda i crec que és un error molt greu.
En aquest sentit, una mica sí, però ja et dic, és, en aquest sentit ho parla tot des de la perspectiva individualista del superhome que deixa enrere tots els... fins i tot, jo crec que Nietzsche és l'autor que fa un pas més endavant de tots pel que fa a la perspectiva ètica, perquè... D'altres intenten sortir una mica dels orígens de tot el que s'havia preestablert fins al moment, però el que fa Nietzsche és posar en qüestió la moral en si mateixa, la moral cristiana, la posa en qüestió del plan, més enllà, en la seva obra més enllà del bé i del mal, és que va més enllà d'això, és que no té res a veure, no ens hem de classificar en tots els estereotips que s'han fet fins al moment, hem d'anar més enllà, i serà el superhome el que amb aquesta superposició d'acceptació de la voluntat irracional, de la voluntat de poder, podrà arribar a ser i podrà sobrepassar de tot allò que és bé i de tot allò que és mal, en aquest sentit, des de la perspectiva individualista. Però, no, però entenc el que em vols dir, que al final estem condicionats per unes causes materials que en aquest sentit per aquí potser s'obvien una mica, però... Però no, tampoc vol dir res. No sé si... Suposo que després, més endavant, en alguna altra obra, això segur que ho menciona. El que passa és que ara mateix no et sabria dir. Però duent un al terme de la genealogia de la moral, és bàsicament això.
Sí, sens dubte, els termes que planteja Nietzsche són molt interessants. S'ha d'entendre que en el seu context van ser rupturistes. I Adrià, moltíssimes gràcies per haver-nos dut Nietzsche. Ara que ja ens espantarem una mica menys quan hem de parlar del filòsof alemany...
És fàcil, Nietzsche és fàcil, eh? Nietzsche és molt fàcil.
Nietzsche és fàcil, aquest és el titular. Estudiants de batxillerat que ens estigueu escoltant, tingueu-ho clar.
Quan us fiqueu amb Hegel, veniu i en parlem.
Convidats estan aquí al Cafè de Punset Ràdio, però si et sembla, nosaltres avui ja ho anirem deixant aquí.
Deixem-ho aquí, sí.
Moltes gràcies. Ens tornem a escoltar d'aquí 15 dies amb més filosofia.
Fantàstic.
I ara ja ens anem cap al final del programa. Arribem ja al final del Cafè de Punset Ràdio, com sempre ho fem amb música. Abans, però, recordar-vos que ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook, ens podeu escriure a cafè.setradio@gmail.com i que, si voleu, podeu tornar a recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a sansaoni.cat/ràdio. Fa una estona, durant les efemèrides, recordàvem que avui era l'aniversari d'un dels referents més grans de la música popular, Morrissey. Nascut al Manchester el 1959, Stephen Patrick Morrissey, perquè encara que no ho sembli, aquest senyor tenia nom i cognom, va fer-se un espai en el món de la música com a cantant i lletrista dels Smiths. Que els Smiths, per qui no ho sàpiga, és una banda referencial del pop dels anys 80. Només van ser 5 anys els que van durar els Smiths abans que Morrissey i Johnny Marr es llancessin els plats pel cap i es separessin, però van tenir temps per llançar 4 discos d'una gran qualitat i una col·lecció de cançons que en molts casos són himnes intergeneracionals. Quedar-se amb una cançó dels Smiths per mi sempre és molt difícil, perquè per si algú encara no ho ha notat, són una de les meves devocions personals, però ho farem amb el que probablement és el seu gran hit, There is a Light and It Never Goes Out, del disc The Queen is Dead, i aquesta és una cançó d'amor desesperat d'un pobre noi o noia que ha perdut la seva casa i no s'atreveix a dir-li a la seva estimada o estimat el que sent per ella. Però el protagonista sent un amor tan fort que arriba a desitjar morir atropellat per un camió per morir al costat de la persona que estima. Tot plegat és una història pròpia de l'univers Morrissey, un personatge tan pintoresc com capaç d'escriure grans cançons. Sigui com sigui, que passeu un bon cap de setmana i, si voleu, ens tornem a escoltar aquí 15 dies al Cafè de Punset Ràdio. Bon cap de setmana.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Take me out tonight. Where there's music in this place.
car. I never, never wanted a home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one.